IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
S'anomena estanc l'embargament o prohibició del curs i venda lliure d'algunes coses. Els estancs al nostre país són una de les institucions més antigues en vigor arreu del món, amb més de 500 anys d'història, durant els quals han servit com a mitjà de recaptació d'imposts per a l'Estat. En fa prop de 400 que controlen la venda del tabac. Hi havia altres tipus d'estancs, com els de sal, aiguardent, sofre, plom... En xifres orientatives direm que a Espanya hi ha més de 16.000 establiments autoritzats per la venda del tabac, segells i empreses oficials, que generen un negoci de més de 12.000 milions d'euros, dels quals uns 9.500 van a la hisenda pública. Periòdicament s'atorguen noves concessions que des del 2006 han deixat de ser assumptes de família, és a dir, es va liberalitzar els canvis de titularitat. Els preus del traspàs d'una concessió poden variar moltíssim. El que està clar és que el negoci també ha canviat molt. Poden tenir autorització per vendre loteria i complementen els ingressos amb una àmplia gamma d'articles. La guerra del tabac i l'augment vertiginós del preu ha marcat la seva rendibilitat, però entren en jocs altres opcions, com la de convertir-se en receptors d'articles comercialitzats per internet. Reconvertir-se o tancar, evolucionar, com serà l'estanc del futur?
A IB3 Ràdio, els comptes clars. El sumari.
A la nostra tertúlia d'avui d'Escomptes Clars tenim gent amb molta de trajectòria i experiència, cadascú amb unes vivències concretes que mos contaran la seva problemàtica i reptes. Segurament descobrirem moltes coses que no sabíem, totes elles interessantíssimes. Per exemple, ens acompanya a la taula en Guillem Matziquier, que és president de l'Associació d'Espenedors de Tabac i Timbre de Balears, a Seba, que és una de les associacions més antigues, me deia, no és així, Guillem? Sí, benvingut, sí. Bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies per ser nosaltres en el programa.
Sí, sí.
I a més té un estanc a Campi Cafort.
A Campi Cafort.
Fa molt d'anys?
Jo som titulat l'any 86. I la meva família ho va aconseguir l'any 69.
O sigui que ja duis quantes generacions? Dues, tres...
Dues generacions.
I en preparació segurament la tercera, o no?
Esperant, les coses van canviant, confiant que sí. Jo l'any 86 me pensava que aquest any duraria dos telediarios, però vamos, encara segueix.
Sempre sobrevivim. Francisco Viver Caules ens acompanya des dels nostres estudis de Menorca. Ell no és propietari, però du 30 anys despatxant en aquest estany, que inclús ha canviat d'ubicació al llarg de la seva història. Està ubicat a vora la plaça en Real de Mou. Benvingut, bon vespre, Xisco.
Hola, bon vespre.
Gràcies per ser naltres.
No faltava més.
Bartomeu Mataró és de Llucmajor, també ha fet un vot fins a Palma per a els nostres estudis. Propietari igualment, Tomeu?
Semi.
Bueno, és una història peculiar.
Un poc peculiar. El meu estant prové de quan encara havia de passar de pare a fills. Jo estic casat amb una lota que estava embarassada quan va morir seu amo, i l'estanc va passar des padrí de Sant Lot a Sant Lot fa ara uns 10 anys.
Però Sant Lot era massa
jove, la mare va haver d'assumir la gestió de l'administració de l'estanc, i jo m'he sumat un poc damunt en el carro de la gestió.
Però bé, podríem dir que és un estany de gestió familiar.
Sí, sí, sí,
no?
Sí.
En José Carlos Gomila és... ve de més a prop, ve de Palma. Sí. Benvingut, bon vespre.
Bon vespre, com va?
També fa molt de temps que estàs al front de l'estany?
Sí, jo fa que me dedico un 25 anys, el que passa que el meu predina i el meu predí ja eren titulany de l'any 63. Uh-huh. Diguem, i estem aquí encara luchant pel negoci i defensant els nostres interessos.
Tindran també, si no res de nou, una portaveu d'una empresa tan interessant com és Altadis, fabricant de tabac a Espanya i un dels principals del món. Però tenim més temes en el programa d'avui. aquest programa, Cristina Torres ens traslladarà casuística i consells per protegir-nos contra aquells que usen internet per cometre delictes. I en Jota posa sa mirada a ses SICAP, una fórmula per treure més profit des d'obvés en un moment en què és difícil trobar productes financers rendibles i segurs. Però en Jota no ho veu tot clar.
La píndola d'en Jota.
Los bajos tipos en depósitos y bonos, en definitiva, el mínimo interés que renta el dinero, está llevando a que la inversión en SICAP esté llegando a unos máximos nunca vistos. El dinero de estas sociedades ha subido un 42% desde 2011, hasta alcanzar los 34.000 millones de euros. En los últimos cuatro años, los de la legislatura de Rajoy, el patrimonio de las SICAF suma más de 10.000 millones de euros, por lo que se constata que se ha superado claramente la crisis iniciada en 2007. La SICAF, las sociedades de inversión de capital variable, es el instrumento del que disponen las grandes fortunas en España para eludir el pago de impuestos elevados y mantener a salvo sus capitales, a buen resguardo. Es un instrumento legal, pero que chirría, y no poco, ante la situación económica española. Porque resulta que quien tiene la posibilidad de entrar en una SICAP paga mucho menos impuestos que un asalariado o un autónomo. Y eso, francamente, es una legislación radicalmente injusta, a la que más pronto que tarde se le tendrá que meter mano. Ahora mismo hay en España más SICAF que nunca, alrededor de 4.000, que acumulan más patrimonio que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente, los citados 34.000 millones de euros, y con el mayor número de personas de la historia utilizándolas, cerca de medio millón. Los gestores de banca privada defienden a capa y espada el auge de las SICAF, faltaría más, afirmando que el debate sobre su fiscalidad carece de sentido, por supuesto. Atiendan al dato. Los beneficios de las SICAF tributan únicamente el 1% y únicamente cuando el partícipe o el accionista retira el dinero paga los impuestos correspondientes al IRPF o sociedades en función de si es una persona física o una empresa. ¿De verdad carece de sentido cuestionar si las SICAF pueden seguir tal como están?
A IB3 Radio, els comptes clars.
IB3 Radio, la radio autonómica de las Islas Baleares.
Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca. Balearia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Consulta nuestras tarifas especiales, Palma Península para pasajero y coche. Reserva ya tu plaza con Balearia en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio, la radio autonómica de las Islas Baleares.
A IB3 Radio, els comptes clars.
Com és habitual els dimecres, som de tertúlia avui per parlar dels estanys o estancs. Tenim una bona representació. En Guillem Matxiquier, que és el president de ASEBA, l'entitat que els aglutina i també té un estany a Can Picafort. En Francisco Viver, des de Moc, que està empleat o un estany des de fa 30 anys, ni més ni manco. En Tomeu Mascaró, de Llucmajor. En José Carlos Gomila, de Palma. I per telèfon tenim en Rocío Ingelmo, que és directora d'Assumptes Corporatius i Legals d'Altadis, el gran fabricant. Benvinguda, benvenida, Rocío. Gràcies per estar també amb nosaltres en la tertúlia.
Moltíssimes gràcies.
Bueno, primer de tot, en Guillem Mas mos podria fer una radiografia de lo que són els estancs, aquest tipus d'establiment a les nostres illes. A més, m'adreia que és l'associació d'aquest tipus, d'aquest gremi, més antiga d'Espanya, correcte?
Exacte, una de les, no vull dir la més, però que hagi sigut la més antiga d'Espanya.
I això, de fet, quan vos reuniu allà a la COE, estàs com a president de la taula.
Sí, exacte, ben que dins la Unió, que és la nostra associació a nivell nacional, ben que dir, quan hi ha eleccions o això, Balears ostenta l'antiguedat de la mateixa.
Molt bé. Te demanava, Guillem, una petita radiografia dels vostres, d'això que representau a Balears. Quan n'hi ha, com estan repartits?
Home, dins els Balears, ben que dir, és una associació que aglutina les quatre illes, ben que dir. A Mallorca tenim 270 estanys, a Eivissa un 47, i a Menorca un de 9 i 4 a, a Formentera. Vinc a dir, a totes les illes quasi tenim el 95% de la presentació i potser a Mallorca un 90, que també és més difícil, vinc a dir, i molt per la nova incorporació, perquè vinc a dir, d'un moment de moment de fa, quan se va liberalitzar, diguem, els tres passos això, perquè hi ha hagut estany nous, n'hi ha que han segut en l'estructura i n'hi ha que s'han incorporat.
Això anava a demanar jo, perquè com han dit a la introducció del programa...
Perdona, que ha hagut un altre canvi més recentment. Vinc a dir, les pròximes convocatòries d'estany seran per concurs, no per subhasta. Fins ara eren per concurs.
Compte-nos un poquet com és el sistema. Qui pot tenir un estany i què ha de fer per tenir-lo?
El 98 va haver un canvi radical de la llei, que van passar a concessionari de l'Estat. Entonces, podíem, aleshores, podíem traspassar d'estanys entre família de pares a fills fins a segon grau. Després, el 2006, va haver una altra modificació que els estanys se podien transmetir inter vivo, és a dir, per una compra, ben que dir, tributant.
Com si fos un traspàs.
Com fos un traspàs, tal i això.
En el que pagàs, bàsicament, en el que tu vulguis.
Exacte, és que compra-venta, és qui pagava millor, o això que hi tenies, o també, per seguir, també, donant l'estany a la teva filla, o un parent, ben que dir, fins a segon grau.
És lliure de deixar-ho en el familiar, però també ets lliure de, si no hi ha relleu generacional, que dèiem...
Havia casos que, ben que dir, una dona, un matrimoni i tal, li van a 65 anys, no tenien herència, no tenien heró, no tenien això, i s'estany la vida a perdre, ben que dir, això. Que han volgut que, per almenys, el poguessin vendre i era el seu pla de pensions per sobreviure.
I d'ençà que això és possible, se n'han traspassat molt d'estanys, vos consta?
Sí? Bastant, un 10, un 20%, 20-25%, això, que on s'han transmetit els més és d'Impalma, els pobles, potser ha estat un poc més light, sabent-hi això.
Això què és? Perquè la gent ha tirat la tovallola perquè ha deixat de ser rendible o perquè se paguen traspassos molt alts? Que se pot arribar a pagar un traspàs d'un estany? Ja sé que és molt flexible.
És molt flexible.
El que vulgui. Dependrà de...
Vam acabar el millor podi dir.
Jo crec que realment els estanys que s'han traspassat, el 60 o 70% dels anys que s'han traspassat són estanys que realment ja la gent era molt major i la família no s'hi volia dedicar perquè realment ja no era un negoci que fos rentable per la família. Què passa? Hi ha gent que potser que ho veu d'un món extern, els estanys sempre hem estat molt envidiosos com un negoci més estable, o ho veu d'un altre punt de vista i ha invertit en negocis que aquesta gent no tenia sortida, diguem. Què passa? El tema de l'estany avui en dia és més complicat. L'horari ha canviat...
També cal, perdó, per desconeixença de la visió exterior, potser no és la realitat que tenim nosaltres el dia a dia.
Claro, per això...
Cap o qualque sorpresa.
Claro, la gent que compra no sap en el negoci que se fiqui. El nostre monopol és un negoci especial. Estem molt controlats en tots els sentits, anem regits per una normativa que és bastant severa i vida de fora pot pareixer una cosa molt... tal, quan una persona major jubila i ven a bon preu, és que compra, se pensa que fa un gran negoci i de vegades se troben les portes, que el que deien guient, tancades en sentit de negoci. Que passa, els estanys estan canviant molt en tema d'horari, en tema d'ubicació, en tema de servici, perquè és necessari, perquè la societat ho demana, no té res que veure l'estany de la meva predina de fa 50 anys, que era un altre tipus de concepte, ni millor ni pitjor, diferent. Avui en dia la gent sí que cerca, diguem, a qualsevol hora poder comprar el que necessita. Clar. I això és el que els estanquers intentem, dins la nostra medida, adaptar el negoci.
Ha hagut de diversificar. Potser no és tan descans de en Francisco, de Mo, que me contava que l'estany segueix sent petitet, més a manco com és de tota la vida, no? Sí. Vosaltres, com ha estat?
Puc fer una salvedat anteriorment, referent a la transmissió. Jo, ja dic, ja sabeu, i com heu dit, fa 30 anys que faig feina en aquesta puesto. He tingut tres generacions. Vaig començar amb l'àvia dels qui és ara titular, i vaig seguir amb la seva filla i ara és el seu fill. Per tant, en aquest cas, són transmissions. No hi ha hagut venda, ha sigut transmissions, en aquest cas. Ara, anant en el cas meu de la localització, és un estany petit, perquè no puc créixer, no tinc metres on agafar, i per tant el titular no puc agafar ningú, i tenim que fer això. I pensant un canvi de situació, no s'ha parlat encara. Però això també és una mica, un tema molt delicat després de tot.
I malgrat anar tan justos d'espai, que estàveu condicionats per ser grandari del local, que em deia que és més bé modesta,
sí,
se pot tirar endavant avui en dia.
Sí, sí, anem fent. O sigui, no és per tirar coets, com podem dir, però anem fent.
Quin és el vostre fort, men? De què viu principalment, un estrany?
De la venda de tabac. No, actualment de la venda de tabac, ara. De tabac. Tant sigui tabac de cigarets fets com el tabac per liar o per entubar. Però allò, i antes eren els puros. I en les normatives aquestes de les prohibicions, els puros, els cigarros puros s'han anat a menys. Qualsevol company que hi ha a la taula aquí ho pot corroborar.
Esteu d'acord en que el tabac és per de més integrants de la taula, segueix sent la primera font d'ingressos?
Amb diferència.
Per un estanc, evidentment que sí.
Sí.
Aquest home és...
Un que mos escolta deu dir clar i que ho és amb aquest preu en què el venen, però han de saber quina part correspon a l'impost, que no...
Però això, vull dir, això raó de ser d'un estanc, que se'n manté de tabac, des de tota la vida.
Hombre, amb diferència.
I d'un paquet de tabac, de la costa d'un paquet de tabac, quina part són impostos? Per dir que és d'haver un... A lo millor això mos ho podrà dir na Rocío, crec que era d'haver un 80%, no, Rocío?
82.
Sí, la verdad es que gracias, como dices, el porcentaje de impuestos que representa actualmente el precio de venta al público una cajetilla se aproxima al 80%. Es decir, que si sumamos el impuesto especial que nosotros tenemos, más el IVA, pues si por ejemplo una cajetilla de tabaco vale 4 euros, pues 3,25 son impuestos. A eso luego hay que sumarle, cuando uno analiza la industria del tabaco, hay que tener en cuenta, como saben muy bien las personas que están en la tertulia de hoy, que es un negocio de volumen. Porque lógicamente a ese 80% de impuestos luego hay que sumarle lógicamente los costes de fabricación, el margen que perciben los titulares de expendedurías, que en el caso nuestro está fijado por ley, en el caso de tener una variedad de 6 de medillas, que es un 8,5% en cigarrillos y un 9% en cigarros. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto es una industria que genera un volumen de actividad porque se venden muchos millones de cajetillas de tabaco. Porque somos nosotros siempre lo decimos como compañía, y creo que el colectivo de los estancos también lo tiene muy claro, somos el impuesto de consumo, el bien de consumo más grabado que existe.
Efectivamente, es el bien de consumo sobre el que más impuestos se pagan. Sois una gran fuente de recaudación para el Estado.
Pues 9.000 millones.
Sí, lo hemos dicho en la introducción, sí, como más de 9.000 millones, efectivamente. ¿Cuáles son los grandes enemigos? Supongo que no es el cigarrillo electrónico, sino hablamos de contrabando, por ejemplo, como uno de los grandes enemigos de vuestro negocio, ¿correcto?
Correcto. Yo, si me permiten aquí los compañeros de la tertulia, bueno, pues por ejemplo, desde Altadis, el tema del contrabando, para que se hagan una idea, todos los países, todos los Estados miembros, hacemos un estudio a través de una consultora independiente para determinar, en base a una muestra representativa, el volumen de cajetillas que se comercializan en Península sin tener la precinta fiscal española, es decir, sin que haya pagado el impuesto español. Y ahora mismo estamos hablando de unos niveles que se aproximan, superan el 10%, en concreto un 10,6%, lo que significa aproximadamente 1.000 millones de euros de menor recaudación para el Estado
Pero
español.
Esto varía mucho entre comunidades. Creo que Baleares no es de las más representativas
no,
en cuanto
Baleares
a este tipo de fraude.
No, Baleares efectivamente no es las que tienen el problema. Hay otras comunidades, como puede ser en concreto Andalucía, sí, y Extremadura, que este problema es mucho mayor. Bueno, al final es un problema
y
que
hasta
afecta...
el 50% he leído en alguna parte.
Sí, efectivamente, en Andalucía roza el 50% y no se nos debe olvidar que son menos ingresos por impuestos, pero que el 58% de nuestro impuesto está cedido a las comunidades autónomas y en el caso del IVA está cedido el 50%. Creo que es un problema que nos afecta a todos, pero efectivamente en Baleares, gracias a Dios, no es de las comunidades donde este problema sea mayor.
No siempre.
Yo creo que... Rocío, la zona más afectada es el campo de Gibraltar, como tú sabes.
Efectivamente.
Que no sé de cuántos... De 20 estancos, me parece que ya solo funcionan 5 o 6, ya no.
Efectivamente. Esto,
que al final muchos estancos vendían contrabando para sobrevivir, porque si no tenían que cerrar.
Sí, la verdad es que es la zona más afectada, sin lugar a dudas, es Cádiz. Lógicamente tienen un mercado que es Gibraltar, donde el tabaco es muy barato, y lógicamente la gente, bueno, pues que no tiene esta concienciación del efecto negativo que lleva consumir tabacos de contrabando, ven un ahorro diario que supone adquirir la cajetilla y hace mucho daño a su colectivo y en concreto a los compañeros de Cádiz, que son los que te han visto muchos de ellos obligados a cerrar.
Muy brevemente, Rocío, está a la vista otra innovación, que es la entrada en vigor del empaquetado genérico a partir de mayo del año que viene. per transposició de normativa europea. Tots els paquets hauran de tenir el mateix aspecte, la marca... Com serà exactament?
A veure, a lo mejor tienen más exposición que hacer esto, pero la marca blanca no ha llegado a España.
Eso es. A mí me gustaría... Gracias por la aclaración. Yo creo que es muy importante y agradezco la oportunidad de poderlo comunicar en los medios, y aunque, lógicamente, el colectivo de estancos lo conoce perfectamente, la directiva, que como muy bien comentas, es necesario transponer en todos los Estados miembros, ya contempla un aumento del tamaño de las advertencias sanitarias hasta el 65%, pero no obliga al empaquetado genérico. ¿Qué ha ocurrido y por qué todo el mundo tiende a relacionarlo? Porque ha habido países comunitarios como son Irlanda, Reino Unido, recientemente Hungría, y en Francia está el debate activo, que se han planteado la introducción de ese empaquetado genérico, que significaría que las advertencias sanitarias ocuparían prácticamente la totalidad del paquete, y que todos los fabricantes tendríamos que utilizar los mismos paquetes y no existe diferenciación de marca.
Sí, gracias a Dios. Se perdría un poco esta personalización del paquet.
Claro, se perdería, bueno, pues un problema de firma. La verdad es que sí que debo decir, y aprovecho que estamos en antena para decirlo, que hoy por hoy la Administración española... Esto es un tema que se lleva desde los servicios técnicos de la Secretaría de Estado de Comercio, como es un tema que surge a nivel comunitario, siempre que un Estado miembro decide establecer un empaquetado genérico, como insisto, ha hecho ya Reino Unido, Irlanda, y se está planteando en Francia y en Hungría, las distintas administraciones de los distintos Estados miembros formulan un informe. Y debo señalar y agradecer a los servicios técnicos de la Secretaría de Estado de Comercio, que ya han presentado lo que se llaman detail opinion, que son opiniones detalladas en contra del empaquetado genérico, porque son conscientes, solo hay un país donde exista el empaquetado genérico ya, que es Australia, que existe desde diciembre de 2012, y no se ha logrado demostrar con datos, con evidencias científicas, que el hecho de establecer un empaquetado genérico haya reducido el consumo de tabaco. Lo que ha aumentado, lógicamente, es el contrabando, como imaginarán, cuando no te puedes diferenciar, es más fácil la falsificación. Entonces, nosotros sí que sabemos que en el colectivo de estanqueros tenemos todo el apoyo para la no introducción del empaquetado genérico, pero mencionabas antes los riesgos, y los riesgos nosotros siempre lo decimos, ¿no?, desde la industria y desde toda la mesa del tabaco, que al final es la hiperregulación.
Rocío, vamos a despedir, si te parece, la comunicación. El sonido telefónico, desgraciadamente, no es el mejor del mundo.
Perfecto.
Y vamos a dar voz a los demás contertulios para continuar con nuestro programa, ¿de acuerdo?
Perfecto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rocío. Hasta una próxima ocasión. Bueno, Francisco, no veig que per el fet que no mos veiem, que no estiguem amb aquesta taula, que de sentir desplaçat. Com veus aquestes novetats en l'etiquetat d'estat?
Perfecte. És una identitat. Cada paquet o cada marca té la seva identitat. I el consumidor, si embarca amb ella, o sigui, molta gent l'agafa a ella passa, i fuma allò. I va agafant, diguéssim, és com un si fos de la família.
Parlàvem també de cigarrets electrònics. Digues, anaves a dir qualque cosa.
Un sistema de contrabando, i és que, i sobretot aquí a Balears, coneixem tot molta gent que ha viscut el contrabando, i si el contrabando ha conviscut en la societat balear. El que passa que avui en dia el contrabando de tabac d'un altre component, i és que molt del tabac que entra de contrabando és tabac fals. O sigui, un paquet de Marlboro fabricat a Xina, que no és ni tabac ni Marlboro, però també està entrant dins el mercat.
Jo crec que hi ha molta gent que és conscient d'això, de totes maneres, no?
Sí, és que el que diuen
Tomeu... Vinga, lo barato.
És contrabando que es tret per la porta de la fàbrica. És marca blanca, que no sabem de bon surt, que no surt cap control de sanitat ni res, i després n'hi ha una altra, que aquí, afortunadament, no tenim, que és la venda de tabac al peso. Que, clar, que quan se converteix en tabac, ja està perjudicant les arques de l'Estat, diríem, perquè no paguen d'impostos especials, vinc a dir, la venda de la fuga directa dels pagès, diríem, al consumidor. A màquines que després el converteixen en tabac i això. Afortunadament, de les tres coses, a Balears no tenim... Vamos, si en tenim, és insignificatiu. No.
Estan parlant d'un negoci que està basat en un producte que sentim a dir dia sí, dia també, que és perjudicial per la salut.
Aquí, mam, ara per acabar els impostos, la comunitat de Balears, ben que dir, a nivell local recaudat s'ha estat a Balears amb impostos, IVA més impost especial, són uns 600 milions d'euros. Bé, que dir, uns 600 milions d'euros, el que mos correspon a uns 300 euros 58, bé, més o menys li dic xifres, això, sí. un 300 euros que han entrat per al govern balear. Que ben que dic, que això és el pressupost de la Conselleria de Família i de Benestar. Ben que dic, si fos tan xerat, si fos tan xerat...
Si bueno, passa tan... que no ho és xerat.
Per la butxaca de l'estat.
Per la butxaca personal també ho és.
No, ben que van tenir un president de la Unió que ben que va anar a Sanitat i això, si és tan malo, que lo prohiban. Sí. Ben que dir, continuem.
Hombre, és complicat.
Sou com a vosaltres.
Jo sí.
Jo també.
També.
Jo ara fa 5 anys que ho vaig deixar.
Xisco, ets com a dos.
Fa 5 anys que ho vaig deixar anar.
Però li donava Xisco.
Sí, que li donava. I qual que dia el que faria, eh?
Jo vaig estar 5 anys, així que encara hi pot tornar.
Sí.
I vosaltres que vos dedicàveu més que res en això, a cigarrets, a matxeros i coses d'aquests, Xisco, la gent vos demana que... Vos diu que heu de vendre més coses o... Voleu entrar en altres productes? Teniu altres productes per complementar el negoci o teniu la idea de dedicar-vos a...
O almenys aquí a Menorca, no. Tenim cada dia, sin cada negoci, està especialitzat a lo seu. Ara, sí. Si diversifiques a la llarga, pot ser que traguis un fruit, però de moment aquí no.
Sí, és clar, jo crec que segons el mòdul vivendi de cada estany, se sona, i això, ben que dir costa, jo me'n record quan era nin, ben que dia l'estany de costa, que era insignificatiu, no guanyava, era una referència de servei públic, fins que podien trobar un didal o fil per això, estic xerrant l'any 60 o 65, ben que dir, que sempre hem tingut una vocació de servei públic de fer arribar de ciutadà el que faltava és el medi ambient.
El que està fins ara, com
servència
de sellos i lletres.
La banda de segells haurà de quedar en el rat, segurament.
No, sí,
se'n venen
molt poc, molt poc.
Ara ho ha sac, els col·legues intentant...
El WhatsApp, els e-mails...
Jo vinc a costa, els estrangers fan la foto, la postal, i l'envien directament.
No, m'ha dit. Això sí que...
Les postals i tot ja m'ho han quedat. No, no, en sèrio.
I ara que diu dels estrangers, estanys de poble o de ciutat i estany de costa, hi ha molta diferència entre uns i altres en quant a productes, clientela, bandes...
Número de referències, en principi número de referències,
molt de productes,
això, ben que dir.
I compra molt de tabac, aquests estrangers?
No, ja no.
Ah.
Ja no.
Això jo se n'ha anat.
Sí. Hi ha altres països, per exemple...
Ryanair fa pesar les maletes, de tot...
Ai, no pesa res, això, no serà per
molt. Ara els inglesos el que fan...
Digues,
Xisco. Els britànics el que fan és passen en el cotxe amb el pont de Calais. I se'n van a la cotxe fins a Bèlgica i a França.
Bèlgica,
i Holanda. I el tabac allà del dia és més barat que aquí a Espanya.
Yeah.
I tenen... el que deien en Guillem, les maletes es pesen i has de pagar sobrecàrrega.
Clar, clar.
Sí, sí. Compensa,
hi ha una limitació de tabac que pot circular d'un país a un altre.
També, però bueno...
Principalment és el que me comenten els inglesos, ben que dir que en Picafort no són ingleses 100% com a Galluf i això, però van que dir que entraven en maletes fa 10 anys sí, i que legaven la maleta i l'omplien tal i això. Ara van a Ryanair, pesen la maleta i si hi ha això sobre, han de pagar un sobrecost o un sobrevalorització.
Però quan dèiem, el tipus de negocis que comentàvem abans és molt diferent entre costa i interior. Com us deia, hi ha més referències, hi ha més articles a la venda,
completament,
no?
Completament.
Records, supòs...
No, bé, records, bé, d'estany sempre...
Juguetes, també,
no,
sí que s'ha vendut tot,
No, d'estany no, bé, estanys complementaris i estanys generals.
Bé, quina és la diferència?
En general són que viuen 100% menys... És que també hi ha una diferència, fa un any enrere, ben que dir, s'estany vivint destabat 100%, més, estava autoritzat per vendre premsa, papeleria, quinieles, que ja estava autoritzat, i articles de premsa, papeleria, i...
Revistes...
Revistes, premsa,
i
xutxes sense que no entrassin allà i que pensassin que era una tenda de xutxes, ben que dir, estaven autoritzats. A partir d'ara, amb una declaració responsable, mentre no atenti a la conservació i la visió de l'estany com a estany, poden vendre tot el que sigui. Però, ben que dir, però sempre mai han d'aparèixer la referència que és un estany. És a dir, més del 50% de... del local a la
dedicat a la venda de tabac i segells i documents oficials en el segell de l'estat. I les posen una superfície màxima o mínima?
Per local.
El nou concurs, no. Nou concurs,
sí, el concurs demana...
20 metres quadrats de zona pública, va, és una cosa un poc...
Concurs no n'hi ha hagut encara.
No, però un poc esborrador, ja. Sabent un poc d'esborrador, no? Serà 20 metres mínims públic per acceptar
si
això. També no ho sé.
Concursos fa molt d'any que no en surten i realment no sabem...
Ja, els concursos ja eren 20 metres d'estany, 20 metres d'almacén i tot això.
Pensar que els estanys se poden...
150,
se poden traspassar realment
ja. En 950 metres d'un col·legi o d'una guarderia per sabenta de menors i clar. Totes aquestes coses
i 150 també de distància amb l'altre
jo estat. Crec que però, per exemple el que hi ha en Guillemantes els locals, per exemple els estanys a Palma que és la zona que jo m'hi conec tots segueixen d'ençà que hem pogut triar a través de secció delegada de vendre altres productes tots segueixen la línia de l'estany i n'hi haurà molt pocs que realment hagin destinat més d'un 10% a una segona activitat perquè realment tampoc és el nostre negoci.
No.
Una cosa es vol complementar el teu negoci amb algo que puguis donar un servici més, i una cosa es vol muntar el nostre negoci, que realment vivim d'estabac en el 90% o en el 92% del que podem facturar. Jo crec que Palma Capital, diguem, no, el seu cas o no, segona, però Palma Capital se segueix mantenent en tot el cas, diguem, s'essència del que és el nostre i el que volen defensar.
Però se parlava també de voltes, però com a lloc de recepció d'articles venuts per internet. Això, quina
incidència? No, jo no ho he sentit mai,
no.
Ni...
No?
Mam, si un té un negoci que no mos ha comunicat a l'associació això que tingui recepció mentre,
no pot,
mentre
no
hagi demanat permís tercers productes, xalam o de tabac?
No, no, d'altres productes, de qualsevol tipus de productes no.
Si demanes, no, si demanes permís i això, ben que i no atenta a la visió d'estany pot tenir, però ben, en principi és una cosa,
és una cosa
que crec que en aquí cas es refereix a un rumor que va córrer fa un mesos que se referia a que empreses de paqueteria podrien emplear estanys com a llocs d'entrega i devolució de paqueteria.
Bé, bueno, però això ja, jo, ara avui mateix...
Això, estat... no s'ha contratat,
jo avui mateix he estat a una reunió, diguem, amb una empresa que se dedica a posar ordenadors als estanys, que se diu el Cavitronic, i ells mateixos, dins el nostre apartat, te donen l'opció de poder, a través de... no sé si és MRV o una altra, tenir una aplicació perquè en paqueteria petita el client veïnat teu pugui venir tu, deixar-te el paquetet i després MRV ve i ho cerques. És un tema d'un servici ciutadà. No és que nosaltres ens convertiguem en transportar-les. L'únic que feim és com recibir
i dar. Però
jo, i això en Roger, el distribuïdor Roger de Palma, ja ho feia fa un any, ho intentava fer amb estanys en punt de venda, però és un sistema només de que un client tingui la comoditat de venir a teva, deixar-te un paquet, que ve a cercar una altra persona i se n'adu. Nosaltres legalment, no sé que demanis un permís autoritzat, no podem transportar a través d'internet ni venta a distància a través d'internet de tabac, no podem.
D'internet, és qui està apostant fort per el canal d'estany, és Western Union, per la secció i entrega de dobbers i això, vinc a dir, però és una cosa de moment encara està en fase de desenvolupament, no és una cosa forta i això, vinc a dir, però vamos, tot són opcions, vinc a dir, no dic que està obligat a agafar si no li interessa, vinc a dir,
tot depèn del que tu vulguis per estar negoci.
Bueno, per lo que veig encara hi ha molta gent que té el costum d'anar a comprar el paquetet de tabac i el diari. Ah, Xisco. Jo me demano, he notat molta diferència entre aquests anys que la crisi ha pegat fort i ara que pareix que les coses volen remuntar, o aquest tipus de consumidor més o menys s'ha mantingut fidel?
No, el que va passar en la crisi va ser que molta gent se va tirar en el tabac de liar i s'ha mantingut de formes. El que passa que també han sortit moltes marques noves de paquetets fets, de cigarets fets, però la gent se mantén amb el tabac de liar. Per tot, agrada, és un producte barat, perquè realment un paquet de qualsevol marca està entre 4 euros i mig i 5, de 4 a 5 euros, hi ha un marge d'aquests dos preus, i amb el tabac de liar tens una varietat completa de 2 euros fins a 8 euros.
Per cremar, en Francisco, els grans, els que compten.
Sí. Exacte, però bueno, el que t'hi pot tot bé és barato,
eh? Sí, jo no sé si a Menorca, si, molt, perquè si ho de deia és diferent que molt.
Sí, a Ciutadella és diferent. Tot s'acosta, té que anar a Ciutadella. I aquí a Mó no tenim costa. Tenim esport, però no tenim costa.
Bé, així és com bromes a part.
Sí. No, perfectament. És que és així.
Aquí,
tu mateix ara, a Camp Picafort, d'hivern i estiu, veus fer el borral.
Exacte,
ara,
sí.
Ara te pots anar a passejar amb pèl, per dir-ho, si vols, perquè no tinc res.
Sí, exacte.
Ni t'ho veuran. Aquelles aixines, és que barata. Nosaltres tenim un estiu, hivern, però completament diferent.
Pues, ha hagut molta diferència entre aquests anys.
Hombre, realment, és veritat que ha dit en Xisco de Menorca, que realment el verd que estava li ha pujat molt, però Xigarrillos, per exemple, en 6 anys han descendit el 50% de venda, amb unitats físiques.
I gent que s'hagi d'anar per vençuda, que hagi tirat la tovallola, quins són els principals reptes o problemes o competències del sector vostre, dels estanys?
Com gent que s'hagi tirat des de baix?
No, me referia al negoci. No, des de baix, sabem que hi ha molts que ho fan i n'hi ha que ho intenten.
No, perquè on això passen del Malboro, passen a la picadura, i de la picadura és puret, i vingui una caixa de puret, així és quan tu saps que val 2,35 el clos, no és vera? I el Malboro val...
No poden fer propaganda
de tabac,
no?
No és propaganda, és el nostre.
Despura tipus cigarrillo, que és un pura capa natural en filtre, val 2,30, 2,50, i el Malboro val 5. Ben que dic, què passa? El qui no vol liar passa puret, i després en l'estiu, que a més d'obres fumen tabac fet i això. I
venim a fer les mateixes ventes més o menys de cap dia.
Exacte, se'n traspassen.
Quan tu obres calaix, ve la meitat.
Més que la crisi... El que va fer mal de bon deure del sector va ser la prohibició de poder fumar dins bars i cafeteries. Va ser a partir d'aquest moment que la venda de cigarrillo va baixar.
Uh-huh. En certa manera tenim culpes les terrasses del bon.
Jo crec que realment no és així. Realment va començar a baixar la venda de cigarrillos quan se van començar a sortir nosaltres, jo per exemple, fa 10 anys, de tabac de liar a dins la tenda no tenien res. I avui en dia pots
comptar... I els electrònics que han suposat per vosaltres?
Jo crec que el cigarril electrònic, jo t'ho dic perquè jo som fumador i t'ho dic el que jo me suposa, la gent que decideix realment emplear un cigarril electrònic, jo crec que al final fuma més. Per què? Perquè no t'acaba de saciar. Damunt, en el moment, en els puestos que no pot fumar, emplees, diguem, el cigarril electrònic, però només frisses de sortir perquè fer-te un cigarril normal. I al final acabes fumant...
D'això tinc un edat ben que dir, qui va entrar a cigarrillo electrònic fa 2 anys, doncs aquí van néixer les tendes de cigarrillo electrònic com Esclat de Sants o Picornet per tot, sí, tal, sí. Jo anava a Madrid a les reunions, diguem, si fom algo, ben que dir, perquè més se col·locaven de bons estanys, una competència real, es comissionen amb el vi donar permís per vendre una cosa que legal, històricament l'havien de vendre nosaltres, no podien vendre, i ben que dir, i no havia cap control de sanitat en sociologia electrònica, si podia anar un lot de 4 anys a comprar any, no tenim per què dir que no.
No hi havia normativa.
Ni això, jo anava a Madrid i ja tal, i després el comissionat era el novembre, m'ho dona permís. El novembre, ben que dir, l'IVA a la península, via la mani o això, perquè aquí m'arriba primer. I quan va arribar el novembre ja, jo ja dic, poso-vos tranquil, tal, això més durarà 3 mesos, 4, tal, això, perquè dic aquí...
Per a veure que era una moda que...
Sí, però vingui, la penada que mos van fer nosaltres, que quasi no tenen d'acord, que vingui el lío que hi havia, que no fan res, que tal, això, però clar, nosaltres com a concessió dependent dels comissionats, si no mos autoritzen, no podem vendre, vingui, i hi va haver una problemàtica grossa, i ara... ha tornat al seu lloc allà on toca el tabac dins, ara de moment crec que a nivell nacional ha quedat Carlos el cigarrillo, no sé si a Palma també s'hi ho dà, però bé que ha quedat testimonial, quasi pràcticament no sabem, s'únicament els cingles i salamant.
Hombre, és que realment el cigarrillo electrònic, el concepte que jo tenia de cigarrillo electrònic és que era per gent que volia deixar de fumar. Què va passar? Aquí se va emplear amb la llei antitabac de fumaró a puestos que no se podia fumar. És un concepte diferent.
Senyors, estem acabant els temps i pel que veig o pel que sent, pel que me contau, veig que els estanys, malgrat tot, gaudeixen de bona salut.
Bona salut, sí, econòmica no tant.
Per tant, jo vos convidaria a fer una darrera petita ronda d'intervenció per dir qualsevol, per fer qualsevol comentari, doncs el que vulgueu, tancar aquesta tertúlia, aquesta xerrada, qualque cosa que no hagin dit i que vulgueu compartir amb els nostres oients.
Bueno,
per exemple, Carles,
un comentari que reflexa, diguéssim, el pas que ha estat la venda del tabac de tots aquests anys. És que quan jo vaig començar a fer feina aquí, en aquest estany, per Nadal fèiem decoraven el mostrador amb paquetes de tabac i posaven un lletrero que deia regalar tabaco és regalar amistat, i ara han passat, sí, ara han passat, el tabaco mata. I que, no sé si Guillem te'n recordes,
sí, t'havia premis i concursos,
exacte. Un concurs,
home, molt bo per la salut, crec que no sé què opineu vosaltres.
Bueno, jo crec que no és bo, han d'inclucar que no és bo, el que passa que dins el negoci han de vendre en el final.
Però que no és guapo veure en Groucho Marx o en Humphrey Bogart, això.
També diuen que menjar molta can vermella també tampoc és bo. No té res a veure una cosa amb l'altra. Bé, disculpeu, continuem tancant les vostres aportacions finals.
Pues, poc ara més que poden dir els estanquers, pues, a part de mantenir viu el negoci del tabac, el que sí tenim tots és una vocació, els que quedem en el gremi som una vocació de servei, una vocació de tenir una porta oberta cap a la gent, ja sigui de tabac o si podem oferir un altre tipus de servei, el donem. I crec que així com parlàveu del tema de salut, que és cert que és dolent, si hem de tenir en compte que el tabac té un component cultural que des de fa més de 500 anys me l'acompanya, i és molt difícil erradicar una cosa que és caricari, ja és, no sé ni com dir-ho, inherent a la conducta humana, quasi.
I la clientela vostra, clar, deu ser més fixa i fidel amb uns nivells altíssims.
Sí.
Bueno,
no
tant, no? Jo era fumador, som fumador d'educador, com anaves a les caixes d'educadors, això, i...
Que no feies propaganda.
Bé, era fumador de tabac, era fumador de tabac negre, els que metge venia, tal i això, i ha de fer l'expedidor de caixes, i ha de comanar 5 cartons, 10, te fa un poc de consciència, no? Que com si robasses algo a la indústria o a la vida, no sé com ve a dir.
I per... Hi ha d'haver un component ètic també que lluita allà de fons.
Exacte,
no?
Te sa coses que te saben greu, no? I això, però vamos. I, man, per despedir-me, ben que voldria fer una exposició de lo que és l'estany, ben que dir l'estany d'idiomes. Bé, ha fet una classificació d'urbà, turístic, i jo, ben que dir, sense legislació és general, que viu del tabac, complementari, que és destancat de poble, allà on un estany no pot viure de la venda, en teoria fa any, no pot viure de la venda exclusiva dels estanys, s'ha complementat el supermercado, papeleria o una altra cosa, i després de les illes tenim, vinga, això és una cosa que va ajudar l'associació, les extensions transitòries, que són aquestes zones costeres, que en s'hivern no ha digut, i en s'estiu passen el millor de 30 habitants a 5.000, això, ben que dir, s'estany del municipi pot col·locar una extensió durant, eren 3 mesos, i ben que dir, i hem hagut de fer comprendre la península, que ben que dir, que la temporada turística de Balears no és la mateixa que de Castelló o València, que són 5 mesos, i de 3 mesos hem aconseguit, de moment que m'ho donin 4, perquè vinc a dir, vas a llogar un local comercial, no t'ho llogaran per 3 mesos, t'ho podran cobrar l'any, i donen un poc més de vida, i seguim donant el servici públic, i aquell moment en sellos, tal, sellos encara, ara amb càrregues telefòniques, i moltes més cosetes, i això.
Un poc de loteria, també.
Exacte, i després, els que mos compren tabac són els bars que podien fumar antes, poden seguir venguent tabac, només vendre tabac, després, tendes de conveniència en gasolinera, i tendes de conveniència dins supermercados que han de tenir 18 hores obert, ben que dir, i vol dir aquí tirar un guà a la federació de restauració, que ben que dir, que hi venen el bar el tabac de les màquines dins els bars, fiscalment el responsable és el titular del bar, no és el tanyer. vinga a dir, perquè a vegades em pot descontrol.
Estem semblant a esgotat, ha estat un plaer convertir aquesta... compartir aquesta zona de conversa amb altres. Guillem Matxiquier, president de l'Associació d'Espenedors de Tabac i Timbre de Balears, a seva, i també estanquer de Cap Picafort. En Xisco Vivé, des de Mó, gràcies Xisco.
Moltes gràcies.
En també un Mataró, des de Llucmajor, i en Carles Gomila, des de Palma. En relació amb Helmo, que ha intervingut per telèfon en representació d'Altadis. Fins una altra ocasió. I, bueno, se van acostant les festes, però ja tindrem temps de donar-nos els molts anys. Una aturada a les Contes Clars. Tenim en Rafa Andrés i en Narcís Colomer en els controls de so.
A IB3 Ràdio, els Contes Clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Pedalam junts contra la violència masclista. Vine dissabte 22 a la plaça de Cort i participa a la 8a marxa Pacte Palma. Sortida a les 11 del matí. Animació pels més petits des d'una hora abans. Inscripcions al mateix lloc des de les 9:30. Vine amb els teus patins, patinat o bicicleta. Vine a rodar contra la violència cap a les dones. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
A IB3 Ràdio, els Comptes Clars, amb Quica Ramis. Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia.
Una de les amenaces que conduix a l'era tecnològica és l'anomenat cibercrim. Els cibercriminals creen programes informàtics o virus que els permeten robar claus o contrasenyes d'usuaris i lucrar-se econòmicament amb aquesta informació. És el tema que abordarem en el reportatge d'avui vespre, contant, a més, com evitar ser víctimes de la ciberdelinqüència, triant, per exemple, una contrasenya segura.
La dissecció, amb Cristina Torres.
Dos de cada tres correos electrónicos que se envían en el mundo son spam y un 80% de los trabajadores con acceso a un ordenador no es capaz de detectar siquiera los timos de phishing o suplantación de identidad más comunes. Estamos en plena era del cibercrimen o la reinvención de la delincuencia.
Al fin y al cabo, lo que estamos viendo son formas de criminalidad, antiguas formas de criminalidad que siempre han existido, simplemente a través de mecanismos electrónicos, a través de las tecnologías, y estos varían y se adaptan en función de las nuevas tecnologías y nuevas posibilidades que van apareciendo. Por eso es tan difícil de definir, en cuanto es un fenómeno cambiante y que cada vez se va convirtiendo en un fenómeno más sofisticado.
Un nivel de sofisticación en constante evolución que tiene en jaque a las empresas y organismos públicos dedicados a combatir este tipo de delincuencia.
Esto es una lucha continua en la que se han de mantener las empresas al tanto, se han de adaptar a los riesgos que van apareciendo, han de fortalecer sus políticas de seguridad, sus procesos internos, se han de blindar. Obviamente, cuantos más datos sensibles se traten, mayor es el riesgo, y entonces esto necesita una labor de adaptación, de prevención continua.
El impacto del cibercrimen en el terreno estrictamente económico es espectacular y además va en aumento.
Si vemos el estudio que se publicó de Intel Security, se mencionan que en 2014 hubo 70.000 casos de ciberdelincuencia y se movieron 14.000 millones de euros a causa de los ciberataques. Estamos hablando de unas cifras mayores a las que se mueven con el narcotráfico.
Y con España ocupando el tercer lugar en ciberataques del mundo, justo detrás de potencias como Estados Unidos o el Reino Unido. Así que el tema preocupa y debe preocupar tanto a empresas como a particulares. Por eso esta noche queremos poner el acento en esos pequeños trucos que pueden protegernos. Lo hacemos con Rafael Gómez Luz, experto legal de la certificadora Trusted Shops, quien nos recuerda las reglas de oro para elegir una contraseña segura. Es la puerta de entrada a nuestra privacidad digital.
Pues lo primero con lo que empezaríamos sería no guardando contraseñas sin cifrar en un ordenador, en un disco duro. No deberíamos dejarlas escritas de forma que sean accesibles a otras personas, y luego tener muchísimo cuidado cuando usamos ordenadores públicos, ya sea en un cibercafé, en un hotel, cuando introducimos contraseñas en estos lugares, pues bueno, se aumenta el riesgo de que alguien acceda a ellos.
Hay que tener en cuenta que las redes inalámbricas son más inseguras y los datos que transmitimos por ellas más vulnerables. Lo mejor, usar contraseñas blindadas, evitando los errores más típicos.
Un error típico es usar palabras que aparecen en el diccionario. ¿Por qué? Son palabras que son fáciles para nosotros, pero también para un ciberdelincuente que utiliza unos algoritmos, unos sistemas que le permiten encontrar miles de palabras, combinarlas y de esa forma encontrar nuestra contraseña. Entonces evitaremos palabras que aparecen en el diccionario, utilizaremos combinaciones de símbolos, de números, de palabras, y además las cambiaremos.
¿Cada cuánto tiempo? Lo ideal, según los expertos, es cada 30 días. 12 caracteres en general y hasta 20 para las contraseñas de acceso a las redes inalámbricas que antes comentábamos. Además, hay que huir de lo obvio.
1, 2, 3, 4 o ABC son todo parámetros que un ordenador, un software puede detectar. Entonces lo que vamos a buscar son todo elementos que nosotros, únicamente nosotros, podamos conocer. Lo mismo los datos de nuestros familiares están en las redes sociales. Entonces deberíamos evitarlo. Incluso los nombres de un perro, los nombres de nuestros amigos, las fechas de nacimiento, toda esa información está en internet, puede ser detectada y puede ser utilizada. Entonces la evitaremos.
Lo óptimo sería que para cada sitio web se utilizara una contraseña diferente y desde luego no enviarlas nunca por correo electrónico o respondiendo a uno que las solicita, y lo mismo para los datos personales.
Hasta ahora hemos tenido una cierta negligencia a la hora de aportar nuestros datos personales. Hemos aportado muchos datos personales en distintas plataformas y ahora quizá nos empezamos a dar cuenta que todos esos datos están en internet, que no tenemos un control tan elevado como considerábamos, y que sería interesante empezar a tener una cierta precaución a la hora de dar de nuestros datos personales.
Datos protegidos por normativa española y europea, aunque en algunos casos se produzcan abusos.
Es un principio que se debe respetar. Luego, obviamente, pues siempre existe el interés de acumular la mayor cantidad de información posible, porque los datos son la nueva moneda.
Tanto que la información personal se vende, se compra y se intercambia cuando no se roba directamente mediante esta ciberdelincuencia.
Cuando aportemos nuestros datos, siempre con responsabilidad y con prudencia. Hay siempre personas que van a tratar de buscar engañar a otras, esto está claro, y ganar dinero mediante este engaño. Entonces van a tratar de, por ejemplo, utilizar una apariencia de credibilidad de empresa, de tienda online, para obtener tus datos.
Desde TrustShop, marca europea de confianza para el comercio electrónico con casi 20.000 comercios online certificados, entre otras cosas en la protección de datos, Rafael recomienda verificar la seguridad de la página a la que vamos a acceder y sospechar cuando no ofrezca informaciones básicas.
Por ejemplo, si empezamos que no ha sido certificada, no vemos que no se informa quién es la empresa que está detrás de esa tienda online. Si empezamos a buscar un poco de información y no vemos esa información básica, pues son indicios que nos deberían hacer sospechar.
Además de los grandes grupos que están certificados en estos estándares de protección de la información, Gómez Luz asegura que la pequeña y mediana empresa está bastante concienciada también sobre la importancia de estos temas.
Es más, la pequeña empresa es la que más se beneficia de estos procesos de certificación en cuanto son las que tienen que ganar más en cuanto a seguridad, pero también en cuanto a una cierta reputación.
No hay que olvidar que el éxito del cibercrimen no solo depende de la seguridad que ofrezcan las tiendas online de cualquier tamaño, sino también de las medidas que tomemos los usuarios a la hora de acceder a nuestros perfiles y navegar.
No parlant tant de crim, sinó més bé d'economia, en el recull de notícies que ens ha preparat Cristina Torres.
D'aquí i d'allà, les notícies de l'àmbit econòmic.
También de empleo, que es el tema con el que abrimos este repaso breve de noticias, porque Baleares de enero a octubre ha registrado 15.428 contratos temporales convertidos en indefinidos. Eso es un incremento del 34,5% respecto al mismo periodo de 2014. Unos 6.700 de esos contratos eran de trabajadores a jornada completa, otros 3.500 a tiempo parcial y algo más de 5.100 han pasado a fijos discontinuos. El gobierno, por su parte, ha anunciado que va a llevar a cabo 4 campañas de vigilancia de condiciones de trabajo, con un 88% más de actuaciones en el ámbito de la lucha contra la precariedad laboral. En Calviá, el ayuntamiento ha iniciado los trámites para convertirse en municipio que facilite eso mismo, los trámites a las productoras que quieran grabar en él, en todo su territorio, tanto para películas como para documentales, campañas publicitarias, etcétera. Según los datos de la Film Comisión Española, por cada euro público invertido en forma de incentivo fiscal a este sector, se obtiene un impacto directo de entre 4 y 6 euros y un impacto total, incluyendo beneficios, que puede rondar los 15 euros. Acabamos en Formentera, la más pequeña, pero la más inteligente. Así reza el título con el que la isla se presenta a un concurso de la entidad estatal Red.es para financiar proyectos tecnológicos. En esta convocatoria del proyecto Islas Inteligentes, la Pitiusa Menor participa con proyectos como atenuar automáticamente las luces de las farolas cuando no haya peatones cerca, lógicamente.
Una mesura intel·ligent per contribuir a l'estalvi d'energia i en la introducció d'aquestes noves tecnologies de les quals hem parlat, entre altres coses, en el programa d'avui. Demà, entre d'altres temes, comentarem un poquet la història i els projectes d'una conegudíssima sala de festes que s'està reinventant. Aquests i d'altres temes, si no hi ha res de nou, a partir de les 10. Gràcies per la vostra companyia i molt bona nit. Ah, i molt d'anys a tots aquells que gaudeixin d'aquesta vetllada inquera des dimecres, de la revetlla des dijous bo i demà de la fira.
Fins aquí els comptes clars. De dimarts a divendres, de 10 o 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio.